ciutat.
Hola, què tal? Molt bon dia. Benvinguts a la ciutat d'aquest començament de la setmana. És dilluns 17 de febrer. Ens hi posem, com sempre, a aquesta hora, des d'ara i fins les 12. Una ciutat que avui parla d'aquí uns moments amb el regidor portaveu de Calella en Comú, amb Sebastià Tejada, el Consell Municipal de Calella. El grup municipal, volíem dir, de Calella en Comú ha demanat la convocatòria del Consell Escolar Municipal, tan aviat com sigui possible. Volen poder avaluar com estan en la matrícula viva en el present curs i volen saber també com es presenta la preinscripció i la matriculació pel curs vinent a la vista del decret de matriculació del Govern de la Generalitat de Catalunya. Un nou decret que, recordem, es fa per repartir els alumnes més desfavorits. Recordem que la normativa d'admissió valora la renda i la formació de les famílies i protegeix els centres més vulnerables. En parlem d'aquests moments amb el Sebastià Tejada, una ciutat que avui també rep els veïns de la plaça Catalunya de Calella. Parlarem d'aquí uns minuts amb la Concepció Gelmà, que és la presidenta de l'Associació dels Veïns de la plaça Catalunya. Una plaça que, recordem, el 2017 es va sotmetre a un retat de cara. En aquell moment no va acabar de convèncer els veïns. Avui, i després de 3 anys, volem saber com estan les coses. I a partir de les 11 del matí farem tertúlia, avui amb el Xavier Nogués, el Josep Besart, el Lluís Matas, el Josep Maria Parella i el Josep Grima. Salutacions un dia més. De qui us parla aquesta hora del matí, el meu nom Sònia Muntanyola. Comencem fent cop d'ull a la previsió del temps per avui. Com comencem la setmana? Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem una nova setmana i ho fem parlant, de moment, d'un temps molt estable. Aquest matí encara en restes de núvols baixos, sobretot a prop de la costa, més sol cap a l'interior de la comarca. Aquesta tarda augmentarà la nuvolositat i és que hi haurà una cueta frontal que lliscarà per la zona del Pirineu i que serà la que ens ha de portar de cara a demà i demà passat una baixada de les temperatures. No estem parlant de cap fredurada important, però almenys tampoc tindrem els valors tan suaus de les últimes hores i que avui tornarem a tenir aquest migdia màximes de l'ordre dels 16, puntualment arribant als 17 graus. Pel que fa al dia d'avui, els vents bufaran més aviat fluixos. Aquesta darrera nit matinada encara bufava vent del sud-oest, lleugerament moderat en alguns sectors de primera línia de la costa, poca cosa, un vent que ha anat perdent força i encara en perdrà més al llarg de les properes hores. De fet, aquesta tarda el vent serà molt més variable i de força 2 com a molt, per tant, un vent fluix. La situació marítima aquest matí amb molta mar de fons, aquesta tarda amb marejol i les temperatures que, com ja hem dit, aquesta passada nit pràcticament no han variat i avui les màximes en conjunt poden pujar una mica respecte a les d'ahir. De cara a demà, dimarts, doncs esperem un dia variable. De fet, durant la matinada fins i tot es podria escapar alguna goteta, poca cosa, però hem de descartar algun petit ruixadet durant les primeres hores del dia de demà. Després, a primeres hores del matí, la nuvolositat s'anirà trencant i de mica en mica el sol s'aniria imposant. Això sí, els núvols no acabaran de marxar del tot. Les temperatures demà cap avall, tant màximes com mínimes, i pel que fa als vents, seran fluixos i molt variables al llarg del dia, amb una situació marítima que estarà dominada pel marejol, amb àrees de mar de fons a tota la costa de la comarca. Demà passat dimecres, les temperatures mínimes, les nocturnes, encara baixant una miqueta més. Les màximes també poden baixar lleugerament, però poca cosa, mentre que, pel que fa a l'estat del cel, de cara a dimecres al matí hi haurà alguns núvols poc importants. Durant la resta del dia predominarà l'ambient assolellat i tot això amb una situació tranquil·la pel que fa als vents i pel que fa a la situació marítima a tota la costa maresmenca.
Molt bé, gràcies, Quim. Doncs comencem amb bonança meteorològica. Aquesta setmana, si us ho demano, en vehicle per la ciutat de Calella, el carrer Valeri Saleta, entre Amadeu i Indústria, estarà tallat entre les 11 i 2 quarts de 2. També hi ha un tall previst al carrer Sant Faber, entre Sant Josep i Bertrina, des de les 8 i fins les 7 de la tarda. Un tall al carrer Sant Isidre, entre la carretera i carrer Riera, de 8 a 2 quarts d'11. I un tall al carrer Montoriol, entre Indústria i Amadeu, que ha d'haver acabat en aquests moments. I si heu de fer servir el transport públic, recordeu, usuaris de la R1 de Rodalies, cap als desperfectes del temporal es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat i Blanes. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils funcionen amb normalitat. Noemí Esteve, bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Com comencem la setmana? Amb bonança meteorològica estaràs contenta.
Estic contenta. He de dir que m'esperava un cap de setmana més calorós.
Jo també, la veritat és que...
Els 25 graus no els he notat. No sé si hem arribat, però no els he notat.
I a més que ha sigut un cap de setmana com a molt emboiradot.
Sí,
no?
Molt emboira, sí. Llavors sí, potser sí. Ens esperàvem. Si hagués fet sol, haguéssim dit, mira, sí.
Jo crec que això vol dir que tindrem una setmana esplèndida.
Això
que no ens farà falta la jaqueta, ja ho veuràs.
Esperem.
Què diu una comarca?
Doncs bé, comencem amb l'Ajuntament de Mataró perquè ha obert un expedient disciplinari a dos policies locals pels missatges en un grup de WhatsApp contra independentistes que vam comentar aquí després, sí. Arran de la sentència del procés que no van haver-hi una sèrie de protestes a Mataró i a molts altres municipis, i els policies locals a Mataró per un grup de WhatsApp que tenen van començar a difamar contra aquestes persones. Mm-hmm. Doncs bé, aquesta és la principal conclusió de l'expedient informatiu que el consistori mataroní va obrir, com dèiem, el passat 25 d'octubre, arran d'una informació que va fer pública La Vanguardia sobre l'existència d'aquests missatges en un grup de WhatsApp contra gent independentista on inclús arribaven a demanar la mort cap a aquestes persones. En un comunicat, l'Ajuntament explica que l'informe conclou que aquella conversa de WhatsApp que no es va fer des de cap mòbil corporatiu, això ho tenen molt en compte, serien mòbils personals, podria constituir una falta disciplinària d'acord amb la llei 16-1991 del 10 de juliol de les policies locals de Catalunya. Segons l'Ajuntament, no s'ha pogut provar l'autoria de tots els missatges, excepte en aquest cas d'aquests dos agents, que sí que s'ha pogut. També assenyalen que si posteriorment s'identifiquessin altres autors, els seus comentaris també podrien ser constitutius de falta o de faltes tipificades per la normativa. Per la seva part, l'alcalde de Mataró, David Bote, obrirà aquest expedient disciplinari i sol·licitarà el suport de la Subdirecció General de Coordinació de la Policia Local de Catalunya, del Departament d'Interior, per tal que aquest organisme designi un instructor i un secretari amb la finalitat d'aclarir els fets i determinar doncs, quines són les responsabilitats per la sanció que se'ls ha d'aplicar en aquests dos agents.
Molt bé, doncs estarem al cas d'aquesta qüestió.
Estarem al cas, exacte.
Què més, Nomi?
I després, la setmana passada també us explicàvem que DIF calcula que fins d'aquí 10 mesos no podrà restablir la connexió de la R1 de Rodalies entre Malgrat i Blanes per al desprendiment del pont arran de l'augment del Tordera. I doncs bé, si tot va bé, com dèiem, fins al desembre, a principis de desembre, aquests dos municipis no estaran connectats per tren. Renfe, com vam dir també la setmana passada, establir un servei alternatiu de busos llançadora entre Malgrat i Blanes, però tot i així, l'alcalde, Àngel Canosa, considera que molts blanencs opten per desplaçar-se en vehicle. I en aquest sentit, ha demanat a la Generalitat que el peatge de Santa Susana de l'autopista C32 sigui gratuït fins que restableixi aquest servei ferroviari. Si et sembla, escoltem les declaracions d'Àngel Canosa a Ràdio Palafolls.
Entenem que n'hi ha molts blanencs, que m'imagino que altres poblacions, però d'una dada que no podem conèixer, hi ha molts blanencs que han optat per desplaçar-se en vehicle, no sabent si fins a Barcelona o fins poder alguna estació més propera per deixar el vehicle. Llavors, un cop tinguem clar que és així, que tenim més de 2.000 usuaris de la línia 30 que no sabem com s'estan bellugant i que, evidentment, mantenen la necessitat de traslladar-se i amb això hem de donar resposta, doncs entenem que també una mesura que li demanem a la Generalitat és que el peatge de la C32, el de Santa Susana, per entendre'ns, doncs que durant aquest temps doncs que sigui de franc.
Doncs tenen raó.
Són 2.000 persones tablanes que s'han de traslladar a partir d'ara en vehicle privat, amb el seu cotxe.
Està clar.
Perquè els busos llançadora també es queixen de que potser arriben a l'estació i han d'esperar una hora a que arribi el tren.
No, està clar que si has d'anar per feina, ara, en aquests moments, el més ràpid és el vehicle propi. Sí. Per tant, se'ls haurà de facilitar d'alguna manera, no?
Doncs sí.
Què més, Naomi?
Doncs bé, i acabem amb un apunt cultural, perquè aquest 2020 farà 10 anys de la posada en marxa del Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró, integrat per l'Ajuntament i la col·lecció Basat. Per commemorar aquesta efemèride, el publicista Lluís Basat projecta per la pròxima tardor una exposició que inclogui només artistes de Mataró a moda d'homenatge, no, a aquests 10 anys exposant a Mataró. Basat ha assegurat que serà una mostra que sorprendrà molta gent que desconeix l'existència del talent a la ciutat, i el col·leccionista més reconegut ha reconegut que tot i que hi haurà obres que sortiran de la seva pròpia col·lecció, també hi haurà altres que demanarà per l'exposició. Encara no ha donat noms, no els ha donat tots, però sí que ha afegit que hi haurà una gran feina al darrere doncs, per decidir quins artistes hi participen i exposen les seves obres. El que sí que ha avançat és que recuperaran obres dels artistes que van participar en una exposició que ell mateix va produir per portar als Estats Units el gener del 2019. Es tracta dels noms dels mataronins: Josep Maria Codina, Rosa Codina Esteve, Jordi Prat, Josep Serra, Pere Coll, Marc Prat i Ramon Manent. Ara també obren convocatòria per tots aquells artistes que són de Mataró i que vulguin exposar la Nau Gaudí aquesta tardor, doncs que facin arribar les seves obres i els seus esbosos al fons de Basalt.
Doncs vinga, va, animeu-vos, artistes. Molt bé, Naomi, fins demà.
Fins demà.
La Naomi que torna a la redacció preparant l'informatiu de la una del migdia. Si entreu al web radiocolella.cat podeu veure, i com a notícia destacada, aquestes polseres Candela que han recaptat 816 euros aquest cap de setmana amb la xocolatada solidària del Taca't per al càncer infantil. Enhorabona a tots els que us heu tacat, doncs, per aquesta malaltia que necessita moltíssima, moltíssima investigació. I fem una lectura de la premsa d'avui. Diu El Punt avui a la portada: els nous reptes fan que el sector del motor es reinventi. El control de les emissions contaminants o l'electrificació dels vehicles entre les necessitats a afrontar. I una nova inquilina de 2 metres al zoo, una bebè girafa. El periòdico a la portada diu que Sánchez salvaguarda el diàleg de l'envit de Torna. Diu La Vanguardia, el periòdico volent dir, La Vanguardia, que diu que la Xina concedeix la gravetat del virus 15 dies abans de fer-ho públic. I dels diaris que es publiquen al conjunt del país, diu El País a la portada que Sánchez i Casado es reuneixen avui a la Moncloa en un clima de bloqueig, i El Mundo, que diu que Justícia planeja un nou tipus de sedició a mesura de Junqueras. 10 i 16, el grup municipal de Calella en Comú demana la convocatòria del Consell Municipal Escolar, tan aviat com sigui possible. Volen, entre d'altres, avaluar com està anant la matrícula viva en el present curs 2019-2020. Parlem d'aquí uns minuts amb Sebastià Tejada.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Finca City, empresa immobiliària avalada per una trajectòria professional des del 2001 i amb notable experiència en el mercat immobiliari. Aquesta experiència ha portat a Finca City a l'especialització en la venda, lloguer i lloguer turístic, oferint assessorament en la gestió immobiliària per la venda o lloguer, tant a propietaris com a futurs inquilins o compradors. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62.
Dissabte 22, a la 1 i a les 6 de la tarda, escolta el grup mitjà del Centre Obert als Pins parlant del Dia de la Igualtat Salarial a Ràdio Calella Televisió i recupera-ho a radiocalellatv.cat.
Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Calella.
Ho dèiem en començar la ciutat d'avui, el grup municipal de Calella en Comú ha demanat la convocatòria del Consell Escolar Municipal tan aviat com sigui possible. Volen avaluar com està anant, entre d'altres, la matrícula viva en aquest curs 2019-2020. Saludo ara mateix al regidor portaveu de Calella en Comú, el senyor Sebastià Tejada. Senyor Tejada, molt bon dia.
Bon dia, Sònia. Bon dia a tothom.
Què és el que volen saber d'aquesta matrícula viva, que recordem que no és altra cosa que els alumnes que s'incorporen a mig curs, no? Aquestes places que hi ha, doncs, per alumnes que potser venen d'altres escoles, que volen canviar o venen d'altres llocs. Què és el que volen saber, senyor Tejada?
En realitat, la nostra explicació és bastant més ampla. Per qui no ho sàpiga, el Consell Escolar Municipal és un òrgan que està constituït per l'Ajuntament, representants de les escoles, representants dels grups municipals, bàsicament. I té la capacitat per avaluar i per incidir en qualsevol aspecte de... en relatiu a la comunitat escolar. En aquest cas, aquest Consell normalment es reuneix una o dos cops a l'any i sovint tracta qüestions, home, no dic anecdòtiques, però circumstancials, no aspectes essencials del tema escolar. Nosaltres el que volem és que aquest Consell es reuneixi més sovint i tracti temes centrals de la nostra problemàtica escolar. Uh-huh. Un d'ells és el tema de la matrícula viva, és a dir, com es distribueixen els nens que venen durant el curs a la ciutat de Calella, quins col·legis els assigna. Això no és un tema menor, perquè un alumne que ve de fora, en general, aporta una certa complexitat a l'escola. Però més enllà d'això, i donat el moment en què estem, a un mes i mig aproximadament de l'inici del període de preinscripció escolar, nosaltres el que volem és que el Consell Escolar analitzi no només com ha anat la matrícula viva, sinó com és l'oferta que fan les escoles de cara a la preinscripció i de quina manera podria incidir aquest òrgan, en el que, òbviament, el que estan representant tota la comunitat escolar, per millorar una redistribució equitativa dels recursos i dels alumnes dintre de les escoles, sobretot en consideració al nou decret de matriculació que està preparant el govern i que introduirà segurament alguns canvis. Mm. En definitiva, el que volem és que la distribució dels alumnes amb els seus problemes, en la seva complexitat, es faci d'una manera equitativa, que no hagi escoles que rebin, que tinguin una proporció d'alumnes de complexitat elevada, i que hi hagi altres escoles que estiguin molt preservades d'aquest problema, de tal manera que els alumnes puguin rebre uns recursos adequats a les seves necessitats, a la seva complexitat, i els recursos no es dispersin d'una manera poc equitativa.
Vostè creu que en el cas de Calella no es fa de forma equitativa, senyor Tejada?
Bé, no tenim dades exactes, però hem anat seguint la matriculació dels últims anys i sí que hem vist que hi ha algunes escoles que reben tradicionalment una matriculació de certa complexitat d'una forma tradicional. Per exemple, és el cas de l'escola de la Minerva. Per tant, el que nosaltres volem són dades i volem que en l'escenari on s'han de discutir aquests temes, que el Consell Escolar Municipal es puguin discutir, i si es cau, si s'arriba a la conclusió de que efectivament hi ha escoles que han de tractar amb una dificultat especial, amb una complexitat especial, que es prenguin mesures perquè això es pugui corregir.
El Consell Municipal, senyor Tejada, té capacitat de decisió a l'hora de distribuir els alumnes, o és una cosa del Departament d'Educació?
És una cosa del Departament d'Educació essencialment, però això no vol dir que no pugui incidir, que no pugui treballar al llarg de l'any i en aquest moment perquè això passi.
I com es pot incidir? Si alguna cosa que descontenta el Consell Escolar, com es pot incidir per revertir aquesta situació que vostès creuen que no és prou equitativa?
Bueno, un dels temes essencials és, donat que en aquest moment i fins ara prima la capacitat o el dret d'elecció dels pares en primera instància de les escoles, és fer que les escoles siguin atractives i que siguin atractives per a tothom i que totes tinguin un atractiu que les faci que faci que els pares es fixin en elles per portar els seus fills. Això implica procurar dotar-les millor, assegurar que es facin activitats de qualitat en el centre, que tinguin una bona publicitat, que siguin conegudes i reconegudes en la ciutat. De moment, aquest Ajuntament no té masses competències per sobre d'això. Confiem que en un futur això vagi canviant i crec que aquest decret de matriculació va en aquest sentit.
Això li anava a dir, aquest decret que preserva el dret a les persones més vulnerables, no?
Sí, és que en definitiva les decisions han d'anar per aquí. Fins ara, el que acaba primant és el dret dels pares a triar escola en una oferta que no està massa acotada. Hi ha escoles que fan una oferta molt oberta i, per tant, només després de la matriculació es poden reajustar els alumnes. Limitant aquesta oferta per part de tots, obligant que es faci una oferta inicial definitiva, el que es pot aconseguir és que els alumnes es puguin distribuir d'una manera més correcta. Estem a l'espera de conèixer de veritat aquest decret, com quedarà. Imaginem que no arribarà a temps per a prescripció, que sí que arribarà per la matriculació, però sembla que anirà en aquest sentit.
Vostè confia en aquest nou decret de matriculació del govern de la Generalitat, senyor Tejada?
Bé, jo espero a veure com queda definitivament constituït i espero que vagi en el sentit de redistribuir d'una manera més adequada als alumnes i que això comporti una millor distribució dels recursos. Però, fins que no sigui definitiu no estem en condicions de parlar. En tot cas, el que sí que volem és que tots els elements afectats de la comunitat escolar, escoles, ajuntament, grups polítics, puguin debatre aquesta situació, puguin debatre la situació de l'oferta i puguin avaluar quina és la situació de cada escola amb el grau de complexitat que té.
Les escoles concertades, ja sap vostè que han plantat cara aquesta nova normativa que prepara el govern. El sector demana més finançament per atendre l'alumnat més desafavorit. Quina opinió li mereix això, senyor Tejada?
Però bé, nosaltres estem en una situació de gestió de recursos escassos. Lamentablement, l'educació ha patit moltes retallades en l'última dècada i sembla que tot i que ara en aquest pressupost tindrem un increment important, no serà suficient per dotar l'escola pública d'una manera adequada. Però també hem d'atendre una situació, com és el cas de Calella, en el que aproximadament la meitat de l'oferta és privada, és concertada. Uh-huh. Per tant, si bé nosaltres som decidits partidaris de dotar tant com sigui possible l'escola pública i de promocionar l'escola pública, creiem que haurà d'haver-hi un període de transició en el qual l'escola concertada ha d'estar suficientment dotada mentre no hi hagi aules substitutives en l'escola pública.
Vostè abans ha parlat d'una no equitativitat, en aquest cas, en referència a l'escola La Minerva. L'altra escola que tenim pública és el FAR. No estan a la part? Vol dir que aquests alumnes més desafavorits van a parar a l'escola La Minerva i no al FAR, o es reparteixen?
Bé, nosaltres no tenim dades exactes, però el seguiment de la matrícula ens ha dit que els últims anys que hem estat mirant, l'escola de Minerva ha rebut alumnes d'especial complexitat. El que nosaltres demanem és fer una tasca d'avaluació de la situació real i que això ens pugui permetre desenvolupar una acció política, en aquest cas, tècnica també, per corregir les situacions que es poden trobar.
I això per què creu que passa? Potser, pregunto, l'escola La Minerva té més recursos per atendre aquesta canalla? No sé, pregunto, eh?
No.
Doncs, quin deu ser el motiu?
Per exemple, el fet de que la matriculació en l'escola del FAR fos, o la demanda fos tan important en el primer any de la seva instal·lació a la fàbrica Llobet, òbviament guardava relació, primer, amb els antecedents de l'escola Salicru, una escola prestigiada, una escola ben valorada en el conjunt de la població, i en segons, amb una forta campanya publicitària que d'alguna manera acabava afavorint la matriculació en l'escola del FAR. El que tradicionalment ha passat a la Minerva és que s'ha creat una certa tradició, estadísticament crec que bastant comprobable, que alumnes que portaven certa complexitat es matriculaven allà. Imaginem un alumne de família magrebí, de família immigrant, de família sud-americana. És un alumne que planteja complexitats. Per què? Perquè és un alumne que, quan arriba a casa, es troba amb uns mitjans inferiors a la mitjana, segurament no disposa d'ordinador, segurament no disposa d'una habitació per fer els deures tranquil·lament, segurament no té uns pares que els hi parlin la llengua vehicular de l'escola. Tot això afegeix complexitat al treball de l'Escola de Minerva, que hauria de tenir uns recursos potser superiors als que té per tractar-ho. Una altra manera de tractar el problema és aconseguir distribuir aquests alumnes que aporten complexitat i dificultat a la gestió de l'escola entre totes les demés. Per això el que nosaltres volem és que el Consell Escolar s'hi dediqui a això, que ho prengui com un tema essencial, com un tema cabdal, i treballi tant com calgui per solucionar-ho.
Per quan creu que es convocarà aquest Consell Escolar, senyor Tejada?
Bé, per nosaltres creiem que és urgent. Estem a un mes i escaig de començar la preinscripció i creiem que és urgent, no hauríem de poder esperar més. Després ja no dic que serà inútil, però serà menys efectiu.
De qui depèn que es convoqui en un plaç breu de dies? De qui depèn?
De l'equip de govern.
Uh-huh. A fer la petició, suposo, no?
Sí, hem fet una petició oficial. Sí.
I ja tenen resposta o no?
No, això és de fa 3 dies.
En la nota de premsa que ens han fet arribar, també demanen una ràpida convocatòria del Consell de la Cua de Qualitat de la Platja de Garbí per tal d'avaluar la situació de la platja i les possibles millores a introduir de cara a Setmana Santa. Ens ho pot explicar, senyor Tejada?
Sí, també per qui no ho sàpiga, explicaré que la platja de Garbí, és a dir, entre la Riera Capaspre i les Roques, uh-huh, està acollida a un règim de normalització o de qualitat, que és la Cua de Qualitat. Això comporta certes obligacions, han de donar uns estàndards de qualitat i de serveis en la platja, i això obliga una revisió anual de la situació i una avaluació per part d'un consell que està constituït per l'Ajuntament, estan convidats els grups polítics, per les empreses que presten serveis de les vinguetes, socorristes, Creu Roja, policia municipal, en definitiva, tots aquells que tenen alguna implicació en la gestió de la platja. Nosaltres cada any demanem que es reuneixi ràpidament, s'ha de reunir com a mínim un mes, una vegada a l'any, i nosaltres sempre demanem que es faci ràpidament, perquè la Setmana Santa està molt a prop i es comença la temporada turística. Clar, en aquesta reunió es parla no només de la problemàtica que pugui haver en la platja, sinó de la programació d'activitats, de si estan ja controlats tots els temes de socorrisme, de neteja, si les guinguetes estan a punt, tot això. Aquest any creiem que és particularment important que es faci aviat, perquè després del temporal Glòria la platja ha quedat afectada, hem tingut una guingueta molt, molt afectada, hi ha encara molt restes de matèria orgànica en la platja, i creiem que entre tots hauríem de contribuir a accelerar la posta a punt de la platja, de tal manera que en Setmana Santa estigui en perfectes condicions d'ús i amb les exigències requerides per aquesta cua de qualitat. Mm. Insisteixo, té la platja de Garbí, des de la Riera Capaspre fins a les Roques. La resta de la platja de Calella no està acollida a cap tipus de sistema normatiu o de normativa de qualitat.
Es reuneixen habitualment aquest Consell de la Cua de Qualitat, senyor Tejada?
Es fa un cop a l'any, sí. Uh-huh.
Molt bé, doncs vol dir alguna cosa més?
No, res, que tingui una bona setmana i encantat d'estar a la vostra disposició.
Molt bé, senyor Tejada, bona setmana també per vostè, que vagi molt bé.
Gràcies. Que tingueu un bon dia.
Gràcies. Ja ho heu sentit, és la valoració del regidor portaveu de Calella en Comú, Sebastià Tejada. 10:30, fem una pausa, anem a plató, avui amb els veïns de la plaça Catalunya.
Ràdio Calella, hi som sempre.
Prepara't. Amilingua ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. Requisits d'accés. Edat mínima 16 anys. Nivell acadèmic o de coneixements generals. Mínim segon curs d'ESO o equivalent. Nivell d'anglès A2 acreditat o contrastat amb prova de nivell. Inscripcions obertes. Més informació a InLingua, carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Jo el meu propi perill. Que em peti la vida al pit. No cal pensar en el que serà demà de mi. Que si m'hi ha de fer mal pensar-ho no em serveix. Cremo de desig, cremo de desig. S'evapora gris i no em pregunto res. La teva pell em fa saltar pels marges. Que l'ànima s'enlaire amunt i senti el risc. Senceres. Van trenant les arrels i floreixen. Ja ha marxat el neguit de vacances. Aquell lloc pol naufràgic en calla. S'oblida tot a prop del teu melic. I tot el dia lai, lo, lai. I que no acabi, no acabi mai. Aquí a l'ocàs dels meus principis, la tristesa ha set l'escala. Naixem a la fi dels dies, les nostres mans, les nostres ales. Aquí en l'ocàs dels meus principis, la tristesa ha set l'escala. Naixem a la fi dels dies, els nostres mans.
Interactua amb nosaltres.
Doncs ja som a plató amb la nostra convidada, ve en representació dels veïns de la plaça Catalunya. De fet, és la presidenta dels companys i simpatitzants de la plaça Catalunya, la Concepció Gelmà. Què tal, Concepció?
Molt bé.
Ens remuntem al 2017. La plaça es va sotmetre com amb un rentat de cara a fil d'uns participatius, oi?
Sí.
En aquells moments no us va acabar de convèncer la cosa.
No.
Han passat 3 anys. Què tal?
Bueno... a veure, nosaltres vam, després de tot el que va passar de, bueno, de, varen arreglar la plaça i així, doncs vam reclamar també que hi hagués una,
costa't una miqueta més el micro,
que hi hagués una valla que separés
el, que protegís el
que
sortidor,
protegís,
no?
El sortidor, perquè bueno, creiem que hi havia gent que es podia enfilar, els gossos que també es podien enfilar. La valla encara no ens l'han posat perquè, bueno, sempre posen pegues de que no es pot fer, bueno, abans hi era, ara no es pot fer, diuen. I bueno, però el que hem aconseguit potser és que els gossos no pugin en el, uh-huh, en el sortidor, però la canalla continua pujant. I ara inclús hi ha un corriol que va del començament fins al el sortidor.
Clar, de tant de passar la canalla, sí, han acabat fent un pas, sí, no? Sí. Un petit caminet.
Sí.
Clar, i això com s'atura?
No ho sé, perquè...
D'entrada els pares, eh? Una estirada d'orelles als pares, perquè a fi de comptes a vegades la canalla fan coses doncs, que són pròpies de la canalla i per això estem els pares per dir, escolta'm, això no...
Bueno, nosaltres l'any passat quan estàvem preparant la festa del barri, estaven posant les banderetes i així, i hi havia un pare amb el nen que ja venia per anar-se a rentar els peus en el sortidor. I vam dir, bueno, on te vas? Ah, no, el nen farà el que jo li digui. Oh, clar que farà el que tu diguis, però és que això no es pot fer.
En el sortidor, no em parles de la font, no, del sortidor que hi ha dins la plaça.
El sortidor, sí, sí. I li vam dir que això no es podia fer. Oh, pues, si no m'ho ve la policia a dir, jo, el nen farà el que jo li digui. Dic, pues ja t'ho diem nosaltres, que això no es pot fer. I al final va recular i se'n va anar. Però venia disposat a posar-li els peus a dintre del sortidor en el nen.
El que passa és que són aquells actes incívics que per molt que incideixi l'Ajuntament i per molta pedagogia, si hi ha gent que de per si ja de caràcter és incívica, amb això és impossible lluitar-hi.
Clar. Al principi es havia posat un rètol que deia que els gossos no s'hi podien pujar, però llavors també vàrem estar reclamant que també posessin que la canalla no podia pujar, la canalla o les persones. Al final, de molt de demanar, es va posar, però bueno, els gossos sembla que no pugen tant, però la canalla continua pujant-hi.
Bueno, els gossos no pugen tant perquè ja fan feina durant la resta de la plaça,
també,
no?
També, sí, sí,
que és un tema que també us té descontents a vosaltres, no? Sí. El tema dels pipís amb els gossos a la plaça Catalunya ja és una queixa nova. Ja fa molt de temps que us queixeu d'això, no?
Sí, és que a la plaça la veritat és que fa molta pudor. I segons quins temps, encara em fa més, perquè a l'estiu, amb el sol i tot, i com que no plou, pues, fa molta pudor, molta. Quan fem les revetlles, la gent es queixa molt de que fa pudor, i hi ha gent que diuen que ja no venen perquè fa pudor. Nosaltres demanem a l'Ajuntament que ens posi una cosa que fa olor, ens ho posen, però clar, si és un bon cap de setmana, ho posen el divendres, però el cap de setmana ja no se sent aquella olor.
Clar.
Llavors,
quina és l'alternativa que plantegeu vosaltres com a veïns de la plaça Catalunya?
Home, que la gent porti ampolles d'aigua i puguin ruixar, però tampoc no, a veure, això és una cosa que s'ha de matxacar molt a través de l'Ajuntament, suposo, i nosaltres també que anem dient a la gent, però clar...
Jo crec que les persones ja ho sabem, això.
Sí.
Certament
de la mateixa
ja se
manera
sap el que es pot
que abans,
i el que no es pot
caques,
fer, no?
Les caques la gent no les treia, ara la majoria de la gent les treu, pues, amb això també s'ha d'anar fent hincapié perquè es pugui anar fent... Hi ha molta gent també que va amb ampolla, però encara són els menys els que van amb les
ampolles. Clar, el que passa és que vosaltres teniu sorra a la plaça.
Sí.
I per molta ampolla, aquell pipí, doncs, cala en la sorra. Per molta, per molta aigua que tiris, no sé si és prou efectiu.
Ara també la sorra de la plaça està plena de verdet. Com que és una... Hi ha molt, el tros que està cap al carrer Bruguera...
Sí, el que toca
allà
anar a la,
no toca tant
a la Marquesina.
Sol, sí, no toca tant el sol, i la veritat és que de la meitat cap al carrer Bruguera està amb molt de verdet.
Recordem que la sorra va ser un dels grans canvis d'aquesta reforma de la plaça.
Sí, el que passa que a les... no, jo crec que no es va aprofundir prou, i la sorra també va quedar molt, molt tova perquè no la varen aplanar prou. I quan va començar a ploure fort la sorra ha anat desapareguent i bueno, queda en aquest tros que te dic jo, queda molt enfangat. Llavors fins que no s'asseca està molt enfangat, i a part que són els llocs on els gossos primer arriben i és allà on ja comencen a fer el pipí allà, i llavors és que hi ha zones que és que no es pot respirar.
Bueno, clar, és allò que no es deu assecar, no?
Clar.
Allò plou sobremullat, sí, mai sí. Millor dit.
Sí.
N'heu parlat d'això
llavors,
amb l'Ajuntament?
Llavors també hi ha algunes faroles que s'han hagut de canviar perquè...
Clar, es podreixen.
Es podreix tot, i ara mateix crec que n'hi ha una que té un foradet. Això encara no li he comentat en Marc, però n'hi ha una que té, almenys una que jo he vist.
En el Marc Buc, el regidor,
sí,
eh?
Sí, no li he comentat encara, però el vaig veure, és que ho vaig veure aquesta setmana.
Vosaltres, els veïns de la plaça Catalunya, us reuniu per intentar avortar o per intentar, no sé, buscar alguna solució a aquest problema greu que tenim amb els gossos?
Bueno, ens reunim de tant en tant, i els veïns, els que som de
l'associació.
Sí, però amb la gent del barri no.
Perquè aneu tots a la una o hi ha disparitat, bueno, d'opinions?
No, amb aquestes coses anem bastant a la una.
Uh-huh.
Sí.
Heu demanat reunió a l'Ajuntament?
Jo li vaig demanar a en Marc Buc una reunió, però tampoc no era per lo dels gossos, perquè ja amb això ja és que quasi bé ja hem posat pell morta.
Home,
la veritat que...
S'ha de pensar que és una situació que s'hauria de revertir, no?
Sí.
Però clar, això depèn de les persones, és que depèn única,
clar, és que...
i exclusivament de les persones que porten allà els seus gossos a fer pipí.
Jo vaig anar a fer una reunió amb la Montserrat Candini, amb en Marc Buc també n'hem tingut, i bueno, és que ells tampoc saben què és el que s'ha de fer. No ho sé. I la veritat és que amb això no li he demanat cap reunió, perquè és que ja ho hem fet i no, no hem trobat cap solució.
Em deies que la barana és un dels temes que,
sí,
us amoïna. Per què és tan complicat? O per què us diuen que és tan complicat posar una barana allà
no
al sortidor?
No sé, perquè com que té una forma...
Però hi havia sigut, clar, ja la barana,
clar,
no?
És que abans hi havia sigut. Llavors no sé quin problema... Quin problema hi veuen ells?
Creieu que amb la barana aturaríeu la canalla que,
sí, jo crec que, sí,
que salta a jugar allà al sortidor?
Com a mínim s'aturaria una bona part.
Uh-huh.
Sempre n'hi ha els que és igual, que hi hagi una cosa o una altra que ho travessen, però crec que si hi hagués una barana hi hauria més...
Aquests nens que juguen allà on no han de jugar són fills de famílies que són del veïnat de la plaça Catalunya?
No, crec que no.
Anava a dir, per si això us ha generat algun conflicte entre veïns, no?
No.
Un altre dels problemes que teníeu a la plaça Catalunya és aquella antiga pensió, Artiola,
sí,
que sembla que ja s'hi estan fent obres,
sí,
per convertir-ho en un apart hotel, no?
Sí. Bueno, ara va haver-hi uns dies que estava aturat, però ara tornen un altre cop a fer obres, i bueno,
què en sabeu del que s'hi fan allà?
Bueno, nosaltres ens vam reunir amb la Montserrat Candini i en Marc Buc, i ens varen dir que farien un apart hotel,
sí,
i que a baix hi hauria un bar i una zona com esportiva, no sé si alguns billars, no sé, no sé ben bé què. I la veritat és que bueno, ara ja han començat. Al començar també les obres aquestes, també han desaparegut molts dels coloms que hi havia, que clar, niuaven en allà.
Bueno, coloms, rates, porqueria, no?
Sí.
En definitiva.
Tots els coloms niuaven en allà i dormien en allà. Clar, a l'haver-hi les obres, doncs, han desaparegut. Jo no els veig, els coloms.
No, clar, els hi han tret el seu hàbitat,
sí,
no?
Sí.
Bueno, suposo que ho celebreu.
Home,
en aquest
sí,
sentit,
tant,
no? I que us facin un apart hotel allà a la plaça Catalunya, que us sembla?
Home.
Creieu que us afavorirà això?
Home, jo crec que sí, que hi haurà, bueno, una mica més de vida, perquè des de que tots els hotels i tot va desaparèixer d'allà,
sí,
pues, la veritat és que la plaça està molt morta.
Allà teniu a la vora el Continental i també teniu el Balmes, no?
Sí.
A la voreta.
Sí, però bueno, la gent del Continental, la veritat és que no fan vida a la plaça.
Ja, en parles de la gent, dels turistes,
sí,
que hi van.
Sí, i el Balmes, pues, ja n'hi hi passen per
ja
allà. Abans, jo fa 34 anys que visc allà, I quan al començament de jo viure allà hi havia 8 o 9 terrasses a l'estiu. La veritat és que no podíem dormir gaire perquè en aquella època tampoc estava controlat gaire el temps de tancament i al millor eren 2:15 que estaven encara la gent en les terrasses, però és que a més els bars treien els altaveus de la ràdio a fora i clar, tenies la música i tenies
Home, jo me'n recordo a la meva època de jumaneta, el Saïb.
Sí.
No, que era un dels bars clàssics de Calella, no? Allà tocada.
Sí, sí.
Bueno, que donava la plaça a Catalunya, no?
Sí,
sí. Sí.
I clar, ara només han quedat 2 de bars en allà i no hi ha vida. No hi ha vida.
I què passa amb el tema del màstil i que aguanta l'estelada, que cada 2x3 us la terren i a més ho fan de nit i no sentiu res?
No sentim res. Jo almenys tinc la meva habitació està just davant i no he sentit mai res, mai. No.
Sabeu? Teniu alguna alguna flaire que us faci pensar de qui són aquestes persones?
No.
Perquè a temps enrere vau tenir un...
Bueno, sí, però aquell dia va venir...
Una pica baralla.
Va venir a les 8 de la tarda, vull dir que no es va amagar de venir allà a treure res. Va ser el dia que es va fer la manifestació per al dia 3 d'octubre i mentre la manifestació estava en el quartel de la Guàrdia Civil, el senyor Pulido amb la seva companyia van venir allà a treure l'estelada. Sí.
Us ho veu encarar vosaltres? Sí. Tu t'hi vas encarar? Van veure les imatges?
Jo vaig ser una d'elles, sí. Mm-hmm. Sí, sí. Mm-hmm. Sí. Ells anaven filmant també, nosaltres també, i anaven filmant volent dir mira que són agressius. No són agressius, estàvem traient lo que els estàvem traient lo que ells ens estaven traient a nosaltres, i d'agressivitat no n'hi va haver-hi. Per part d'ells sí que van ser una mica agressius, però per part nostra no.
El regidor Buch va dir que tantes vegades la terrin, tantes vegades es tornaran a posar, no? Hi ha gent que diu que això no li representa. I que, clar, que som diners públics de tots, doncs hi ha gent que ho posen entre dit. Què en penseu vosaltres d'això, vosaltres, des dels veïns de la plaça?
Bueno, Concepció. Jo personalment, personalment, perquè jo per als de la plaça no puc tampoc opinar, perquè jo personalment doncs penso que de la mateixa manera que en aquesta gent els ofèn l'estelada, doncs a mi m'ofèn en altres coses i no faig absolutament res per tirar les coses a terra. És una cosa que és de la cosa pública i per què han de fer malbé res?
Perquè cada vegada que es tiren
l'estelada, mira, vaig a dir una cosa que potser no l'hauria de dir, però bueno, l'estelada, si la volen treure, que la tallin i se l'enduguin.
És la que et anava a preguntar,
però
sí.
Però que no facin malbé
el mobiliari
urbà, perquè ja no és una cosa d'idees o no. Estan fent malbé mobiliari urbà. Estelada, si la volen treure, que la treguin. Si no la posa l'Ajuntament, la posarem nosaltres, però no tenen per què fer malbé un mobiliari urbà. Llavors no se queixaran, o no tenen per què queixar-se de que es fa malbé una cosa urbana.
A la plaça Catalunya, que imagino els veïns, doncs hi ha ideologies per tot. El tema que unegi l'estelada a la plaça, us ha creat algun problema entre veïns?
No.
Els que no hi estan d'acord, que suposo que n'hi deuen haver-hi.
Hi ha gent que no està d'acord, potser, però diuen, i per què han de treure això? Perquè en la nostra associació hi ha gent que no combrega amb l'independentisme, també. Però ells mateixos també ho diuen, per què s'ha de treure això? Doncs és una cosa que no fa nosa. Ja està.
En aquesta última bretolada van arribar a trencar el màstil? Perquè el van aterrar, no?
Sí, el van tirar tot a terra, però jo crec que no el varen trencar, que varen descollar amb els cargols que hi havia. Ara hi han posat ciment en els cargols i suposo que si volen treure-ho, doncs tindran...
I està reposat tot?
Sí, sí, sí. El mateix dia ho varen reposar.
Molt bé, Concepció, doncs esperarem a veure si hi ha novetats en aquestes reunions amb l'Ajuntament. Creus que per quan, més o menys, si heu demanat de parlar amb el Marc Buch?
Jo vaig demanar per parlar-hi amb ell, em va dir que ja ho miraria, però no m'ha contestat, no ho sé.
Molt bé, doncs és la veu dels veïns de la plaça Catalunya, en aquest cas amb el de la seva presidenta. Gràcies, Concepció.
Gràcies a vosaltres.
Fem una pausa i seguim a la ciutat a les 11 notícies i després la tertúlia. Fins ara.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/radiocalella
twitter@radiocalellatv Participa.
radiocalella.cat
Interactua amb nosaltres.
Radio Calella.
Textos, àudios,
107.9.
Fotos, vídeos. Radio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Dissabte 22, a la 1 i a les 6 de la tarda, escolta el grup mitjà del Centre Obert als Pins parlant del Dia de la Igualtat Salarial a Ràdio Calella Televisió i recupera-ho a radiocalellatv.cat.
Ràdio Calella Televisió. A Facebook, clic que m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/radiocalella.
Altra banda del mirall, algú respira un bri d'oxigen que he oblidat mentre travesso amb un botó. El trau al coll d'una camisa de cotó. M'agrada veure que el matí segueix sonant a la finestra i en programació constant. No dic que no. Passa que m'albira l'horitzó. Saps que la son fa olor de pa. Hi ha una estació, la pressa viatge amb cert retard. Tinc punts de llibre per fixar-me el pensament. Sóc el costum d'un animal de cos present i encara penso la raó concreta del meu dia. De veritat són els motius que vam sopar. La mentida, un got de plàstic a la mà. Jo et prometo que no crec en tot això. De veritat que jo només respiro dins d'una cançó. Diminutius per fer menys mal a les estrofes de la premsa elemental. Qui renta els draps si mai no plou? Va ser primer la solitud o potser l'ou. I de ben cert que posaria els peus al riu. Però està prohibit dins un sistema productiu. I encara busco la raó concreta del meu dia. De veritat són els motius que vam sopar. La mentida, un got de plàstic a la mà. Jo et prometo que no crec en tot això. De veritat que jo només respiro dins d'una cançó. De veritat són els motius que vam sopar. La mentida, un got de plàstic a la mà. Jo et prometo que no crec en tot això. De veritat que jo només respiro dins d'una cançó.
Radio.cat.
Interactúa amb nosaltres.
Fuck up my nights, yeah, all of my nights, yeah. I want you to bring it all on. If you make it all wrong, that'll make it all right, yeah. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life.
Ràdio Calella. Ràdio Calella.
RadioCalella.cat.
Passen 5 minuts de les 11, avui amb l'equip titular de la tertúlia dels dilluns.
Sí, això està bé.
Josep Besart, alcalde Besart, què tal?
Hola, bon dia. Bon això d'equip titular m'ha agradat molt, eh?
Home, sí, no?
Sí, sí, home.
M'han fet un fitxatge d'hivern, sí, això, eh?
Escolta'm, a més, aquí com que paguem molt bé i podem tenir els millors tertulians del poble, doncs, eh? Xavier Nogués, què tal, Xavier?
Hola, bona.
Josep Grima.
Hola, què tal?
Lluís Mates.
Hola, bon dia.
Josep Maria Parella, bon Hola. Dia. No sé per on voleu començar. Ha vingut la Concepció dels companys i simpatitzants de la plaça i el tema dels pipis dels gossos que els té molt amoïnats.
Bueno, jo he viscut molt de temps a la plaça Catalunya i a la plaça Catalunya alguna vegada l'Ajuntament havia proposat d'enrajolar-la i els veïns no han volgut mai. Perquè sempre ha sigut així i sembla que és l'última plaça que queda de terra a Calella. I, bueno, i els veïns sempre han dit que no, però jo penso que amb la plaça Catalunya, jo que hi he passat moltes hores jugant a futbol dins de la plaça, pues va perdre vida quan es va fer la plaça d'en Gallar.
Allà on es juga a bàsquet.
I a futbol. Uh-huh. Llavors, clar, d'alguna manera, quan tu treus una activitat d'un lloc, hauries de pensar què hi poses per substituir-ho, no? Perquè, esclar, la plaça tenia vida. Era una vida de veïnat, eh? No era ni una vida comercial, ni una vida de veïnat, que els nanos anàvem allà a jugar. Vull dir, allà a les 11 de la nit ens cridaven per anar a dormir, veníem de jugar a futbol. Vull dir que no hi havia hora de plegar.
Això es feia abans, quan érem petits, ara no pots fer-ho, eh?
Va, correcte, però...
Bàsicament, no per el tema de la plaça, sinó...
A casa, jo encara no ho veia, feina per tot.
Sí. Per ella, parla al micro, això és de primer de ràdio. Acosta't al micro per parlar. Que és que si no, no ens sentirem.
Llavors,
no m'amidis amb aquesta cara.
Llavors, si es treu una activitat, s'ha de pensar quina activitat s'hi posa, no? Llavors, no ho sé, és que la plaça Catalunya és relativament gran, i ara farem saltar la banca, eh? És relativament gran, però com que té el pedrís al mig i la font al mig, es perd molt d'espai, és molt maca, eh? Però, esclar, si vols posar-hi algun tipus d'activitat...
Bueno, això, deixa'm que et digui que ara parlàvem amb la Concepció i em deia, quan fem les revetlles, diu, clar, el sortidor és molt maco, però ens és un escull.
Clar,
perquè
clar.
Posaríem les taules d'una altra manera, més a la voreta de l'escenari, i clar no, el sortidor és molt maco, però no els hi permet fer tot allò que voldrien.
Clar, llavors, no sé, potser una de les solucions seria pues, reduir el pedrís o... ja no dic anul·lar-lo, però potser reduir-lo, no? I llavors o posar-hi un tipus de columpions per nanos molt petits o posar-hi algun tipus de cosa que d'alguna manera substitueixi el que abans fèiem els veïns, que eren a jugar a futbol, no?
Sí, però una de les principals queixes, això està molt bé, Lluís, però és el tema dels pipís dels gossos. Sí.
Aquí hi ha un tema que al final i és un tema de consciència de cadascú, i per sort jo en començo a veure gent que ho comença a fer, que és que una vegada fa pipí el gos, van amb una ampolleta, van amb un fris-fris d'aquests i tiren una miqueta d'aigua, que no, és que només tiren aigua, només tiren una miqueta d'aigua, ja dilueixes bastant tot el tema, no?
I, sí, però ostres... això funciona molt amb terra, amb terra encimentat, però no sé si amb la sorra, eh?
Que passa que és una pena
la sorra
que, ostres, tenir una plaça al mig entremig d'edificis o de cases, o poder tenir una plaça amb sorra, és una pena que, ostres... haguem d'estar patint tant per aquest tema, no? Jo, sincerament, no m'imagino la plaça Catalunya enrajolada, no? Però, carai, una plaça de
sorra... No hauríem de patir tant perquè fos de sorra, sinó realment, ara, aquest febrer, en teoria, s'ha de convocar la taula d'emergència climàtica de l'Ajuntament. Nosaltres vam anar a parlar amb en Jordi Pagès, un tècnic mediambiental bastant conegut, I ens va comentar que justament això, que les places, justament al Maresme, les places de sorra ajuden molt per tema de quan ve una quan ve aigua, quan s'acumula aigua, allò pot xupar xucla i va cap al subsol, cap a les aigües freàtiques. Clar, no fa de plataforma que vagi corrent més cap a baix, que al final a la zona de Can Xena se'ns acaba inundant sempre, tota la cantonada aquella se'ns acaba inundant moltíssim. Sí. O sigui, això és bo. I el tema de consciència està superbé. Jo estic d'acord amb en Grima. O sigui, és que és un tema de consciència, de quan tens un gos. Però a part d'un tema de consciència, és un tema que també portem denunciant-lo des de fa molts mesos, que és el tema de... anem a actualitzar les nostres ordenances de convivència animal, convivència ciutadana i animal a Calella, perquè realment estan super desfasades i realment s'ha d'obligar i s'ha de controlar que la gent respecti això, perquè realment fa pudor aquella plaça.
Bueno, ara ens ho deia la Concepció, diu, hi ha gent, quan fem les festes, que ja no vol venir perquè estan menjant i amb aquella olor de purí, és molt desagradable.
Fa pudor, sí, és desagradable, és incòmode, la veritat. És que
per cert, també ha dit que hi ha una part de la plaça que se'ls està florint, la sorra se'ls està florint.
Que les places, per molt que siguin de sorra, han de tenir un manteniment també. Han de tenir un manteniment també. Ha d'anar a la brigada, ha de raspallar la sorra, o ha de moure, o ha de planar un altre cop. Tot això té un manteniment, ens ho van explicar l'altre dia, i és, no, és de sorra, ja està, allò ho xupa tot, ho aguanta tot, i ja està, saps? Si hi ha un forat, se li tira una miqueta més de sorra, i així. No, també tenen un manteniment aquestes places, eh?
Fa 40 anys hi havia un encarregat de la plaça, i la regava cada dia a l'estiu, i a l'hivern un o dos cops a la setmana.
Doncs això parlem.
La regava.
És que té un manteniment.
De fet, des de que es va fer el canvi de la plaça, s'hi ha fet bastant de tractament, i sobretot això, no?, el tema de regar la plaça constant i raspallar-la perquè la mateixa sorra pugui anar treballant, perquè és això, no és només una plaça de sorra i t'oblides de tots, no, allò ho xuparà tot, no, allò s'ha d'anar removent, i justament per aquest motiu, perquè no és només el tema dels pipís, els pipís al final acaben filtrant i, per tant, la sorra d'estar en constant moviment, no? Però sí que és veritat que hi ha hagut molt més moviment des de que la plaça es va fer nova que no pas abans, perquè abans hi havia un sot i, ostres, costava una miqueta més, no?, de que es tapés aquest sot, perquè plovia, es feia aquell bassal i allà era el punt fixe de bassals. Jo recordo la Marató, que com la fem sempre allà a la plaça, dies d'aquells que plovia i tenies aquella taula que just havia d'anar allà, no?, i hi havia un sot, no?, des de que es va fer el canvi, no? Però sí que és veritat que aquí hi ha un problema real, que la gent es pensa que la plaça Catalunya és un pipicant, i això és un un problema. Això és un problema, no perquè es pensin que és un pipicant, sinó perquè no respecten absolutament res de la plaça. Però... deixen que el gos vagi a fer el pipí en la... com es diu? El sortidor, en el mur aquell,
el padrís del
sortidor. Vull dir... Ostres, ha d'haver-hi un cert tema de consciència.
Deixa'm dir que si hi ha algú que ens vol trucar i vol dir-hi la seva, 93-766-0333. Digues per ella.
Jo no.
No, que m'has dit que volies de dir alguna cosa. Ah, no. Basart, alcalde.
Sí, no, jo el que volia dir és, primer de tot és que jo recordo quan estàvem a l'Ajuntament vam demanar un petit estudi amb una persona que ja en tenia, i es va dir que les places de sorra s'han de treballar. Uh-huh. Perquè si no es va compactant. Uh-huh. I el fet de compactar tampoc deixa que es respiri. Aleshores, s'hauria de remoure la sorra aquesta de tant en tant, perquè també el terra pogués anar respirant, no? Per tant, és un problema, jo em sembla que, més que de l'estructura o del disseny de la plaça, de les persones que en fan ús de la plaça. Estava escoltant el Jaumà quan estava parlant, i també deia, quan li has preguntat a qui anava a la plaça a jugar i així, ella ha respost que moltes vegades eren persones de fora.
Sí,
no eren veïns de la plaça.
Ho ha dit, ho ha dit.
D'altres carrers que anaven a la plaça. I doncs
tenen el problema de que la canalla els hi puja el sortidor. Tenen el problema de que la canalla puja el sortidor i juga damunt del sortidor.
Això és un tema d'educació dels pares, també.
Clar, lògicament.
Clar, si no respectem aquells espais que són comuns, que són públics, que són de tots, en definitiva, aquí tenim un petit problema, no?
Però és que el Passeig de Mar passa igual.
Acosta't al micro per ella.
Sí, no, passa tots els espais públics.
El Passeig de Mar passa igual, els Pins, el Parc passa igual.
Sí, els Pins també hi ha cada any.
I al final també hi ha la plaça Lluís Gallart, que aquella plaça s'ha convertit en una plaça de referència del joc lliure, que és genial. Jo aquella plaça trobo que...
Bueno, perquè allà hi van els nens que juguen a bàsquet.
Correcte, correcte. No? Però el que comentava, no?, que deia, ostres, ja vam anar a jugar, ja la gent se'n va jugar en aquella plaça, no per res, sinó perquè allà la plaça ja està preparada per jugar.
El problema que tenim, en part, de la complexitat, és que això, que hi ha persones de fora del veïnat que van a jugar allà, uh-huh, els nanos, i es pensen que allò, no és del seu carrer o del seu barri,
clar,
doncs que ja es pot fer el que sigui, no? Aquest és un problema general, que això ja ho he viscut en altres moments, en altres llocs també. I, per tant, el problema és de dir, escolta'm, no és que jo sigui, jo hagi de vetllar pel meu tros de carrer. No, és que haig de ballar per tot
el poble.
Mm-hmm. Perquè al final el poble és de tots, al final els espais públics, i per tant tenim tot el dret del món a poder-nos desplaçar a qualsevol lloc i fer l'activitat que creiem oportú, respectant aquest espai públic.
Deixeu-me dir que tenim algú que al telèfon que vol dir-hi alguna cosa. Hola, bon dia.
Hola, bon dia, Sònia.
Hola, amb qui parlo?
Jo sóc un veí del carrer Sagnier.
Molt bé, digui.
Antoni Espinosa.
Digui, Antoni.
El carrer Sagnier és un carrer molt petit aquí a Calella, uh-huh, i ara últimament hi ha una de pixerades brutals, tot brutals, eh? Gent que passa amb 3 i 4 gossos i ni aigua ni res, eh? Jo crec que l'Ajuntament s'hauria de posar les piles, però hi ha corrents, eh?
Sí,
no és solament... Perdona?
No, el que passa és que el que estem dient, Antoni, que l'Ajuntament ja fa pedagogia, però si els ciutadans continuen reincidint en actes incívics, com s'arregla això?
L'única solució, ja sabem quina és, són les multes. Mm-hmm. És l'única solució.
En Lluís em sembla que li vol dir alguna cosa, digues, Lluís.
No, jo que estem d'acord que aquest problema existeix, no? El que passa que el que hem de mirar és aviam quines alternatives es pot posar. Llavors, si l'Ajuntament no habilita uns espais específics,
això és el que volia dir.
Suficients,
que és això.
Sí, però...
suficients,
amb això,
la gent fa ús de lo que no té.
Amb els espais dels tipicants no són la solució. Són part de la solució. Jo crec que la solució és mano dura, eh? és que perquè tens el tipicant i es pixen allà, per exemple, a la plaça dels Eucaliptus, tens el tipicant allà i es pixen en els columpios.
Sí, sí, no.
Columpios de la canalla, vull dir, això té que ser a base de multes i multes, vull dir, és que...
A la plaça Catalunya van posar un pipicant petit i ho van acabar traient.
Passegeu pel Parc del Mau.
I després una altra coseta, Basar, un moment, sisplau. Uh-huh. Després una altra coseta, que només tinc un minut. I després la neteja de l'Ajuntament amb el tema de les mangueres d'aigua és lamentable, perquè jo me'n recordo fa anys passaven amb les mangueres i ara amb això d'urrar, és que no s'arreguen els carrers. I això també seria una solució.
El carrer que vostè ocupa, el carrer Sagnier, sí, creu que no hi ha prou neteja en aquest carrer?
Antoni? No, el carrer Sagnier actualment no n'hi ha cap de neteja. Passa, no sé si és un cop cada dos o tres dies, la màquina aquella voladora, perquè va volant pel carrer, i a la que té una moto ja se'n va cap una... terrible. No, jo el que deia era amb mangueres. Mm. No amb aquella màquina de Chichinabo, amb mangueres. Fotent-li calla.
Molt bé, Antonio, li agraeixo molt la seva trucada i seguim parlant aquí a la tertúlia. Gràcies.
Felicitats pel programa, eh?
Moltes gràcies, en nom de tots. Gràcies. Adéu.
Jo volia dir...
La màquina voladora.
M'agrada molt això de la màquina voladora.
Aquesta cara l'aviat arribarà.
Molt criticada a Calella, però primer començo amb l'argumentació que portava i després això, molt criticada a Calella aquesta màquina, perquè ho hem parlat amb diversa gent.
La voladora quina és, perdona?
Suposo que és aquesta que porta els dos raspalls. Sí, que es veu que escampa la merda més que aspirar-la.
Digues, Nogués, digues.
Doncs això, jo, clar, el Pipicant, la gent va allà, però no només per engrima, sinó per tota la població de Calella. La gent va a un lloc a portar els seus gossos a fer pipí, perquè realment no hi ha pipicats. És que no n'hi ha. I el concepte pipicants és el que dèiem, ja ho hem repetit aquí moltes vegades a la tertúlia, que s'ha quedat obsolet aquest concepte. O sigui, tu treure el gos d'una gàbia, que és casa teva, que és una gàbia gran, o al teu pati, és una gàbia, no deixa de ser una gàbia per un gos, per portar-lo a una altra gàbia a fer pipi i a que es trobi amb altres gossos, no. Els correcans són l'actualitat, són el que s'està fent en molts pobles, que és llocs on puguin córrer i on hi hagi una neteja exhaustiva, i allà sí que la gent poder els utilitzaria més. I estic d'acord que no és l'única solució, No és l'única solució, però és una solució donar-li una alternativa a la gent real on portar els gossos.
I un això espai qui ho paga? Molt, molt gran. Un moment, Xavier, sí. I això qui ho paga?
Això, la societat ho ha de pagar,
l'Ajuntament. O els que tenen gossos?
No, jo per mi no.
Jo també estic d'acord.
Jo després, una altra cosa, voldria, si voleu, obrim,
taxa, hi ha un país, no me recordo si és Noruega o Suècia, que estan posant taxes als propietaris de gossos, sí, en part per la neteja.
Els impostos, que, clar.
O sigui que no és pas cap animalada, tampoc parlar d'això, Potser no ens pot agradar d'entrada. És com a taxa turística, que al principi ui, la taxa turística,
no
i ara...
Jo no tinc ara, n'he tingut sempre i sempre havia pagat un tant, no sé què.
No sé, però hi ha alguns països que ja s'ho estan plantejant i ho estan portant a la pràctica, ficar una petita taxa i ja està, i aquesta taxa...
També s'hauria de veure el que fan en aquests països, que m'agradaria analitzar-ho bé, abans de tenir una opinió.
Quina contra...
Quina contraprestació, et comporta, clar, si no val la pena pagar una taxa.
Si és un impost soterrat, evidentment. Clar, no és això.
Perquè per censar un gos s'ha de pagar, també. O sigui, tu ja pagues un X, el que passa que no el pagues cada any, però sí, es podria analitzar, però a veure quina contraprestació de serveis ens donen. Després, el tema de campanyes de conscienciació. L'Ajuntament ja incideix molt. Les campanyes de conscienciació són campanyes on la policia o els agents cívics van a multar-te i al final no t'acaben multant perquè et diuen, mira, estem en un període de prova de conscienciar la gent.
Però està bé això, no? Que hi hagi un període de prova.
Sí, per això, que em sembla bé, però que es facin aquestes campanyes de conscienciació i periòdiques, no una vegada cada 4 anys i ja està, i ja ho he fet.
Deixa'm que et pregunti, tu creus que a hores d'ara encara estem en aquell,
sí,
en aquell capítol del llibre on encara els hi han d'explicar als propietaris dels gossos que els gossos no es poden fer pipí a les façanes
i encara li has d'explicar a la gent que les ampolles van al groc i que, i que el vidre va al verd
i que el paper no pots anar contra direcció
i no pots anar pel carrer Església. Els has d'explicar tota la gent.
Però amb el tema dels pipís i els popos també,
sí, amb el tema dels pipís i dels popos també.
Ja no només el pipí, sinó que fins i tot quan caga el gos no recull, vull dir que és una... Allò que dius, ostres, sembla que s'estava traient... No, encara vas a algun lloc i penses...
Molt, molt, molt.
Perquè mira, ostres, ara es fa consciència amb el pipí...
Escolteu, però...
Tinc que d'anar per fàcil, no ho sé.
Notícia fresca, avui aquí a l'Avinguda del Parc hi havia 3 cagarades de gos. 3,
fresca.
Quan estava vingut cap aquí.
M'ha agradat
molt la notícia fresca.
I olorosa també, si la trepitges malament, tu. Increïble, 3,
I a més a més hi ha un mig del carrer de l'Escòlia i també n'hi havia un altre.
Però això si ha arribat un punt que ni amb les multes s'arregla, al final, un nus al pito.
Sí, però quantes multes?
No, però un nus al pito i ara han decidit si en el gos o en el propietari.
Ah, clar.
O sigui...
Amb el cotxe es va fer un carnet per punts, no? Perquè no es pot fer un carnet per punts per propietaris de gossos.
A Girona han començat a multar.
A Girona?
I a més agafen...
I són dures, eh?
No, i agafen l'anàlisi de l'ADN del gos. És a dir, uns agents cívics agafen... No Sònia, no
surt a compte fer-ho, eh? I surt a compte fer-ho, eh?
Sí, sí.
I surt a compte fer-ho.
Dóna lloc de treball, també.
Et dic una cosa, amb tres multes els hi pagues el sou en els agents civils.
Però això vol dir que prèviament hi ha hagut una anàlisi d'ADN de tots els gossos que hi ha a la ciutat.
Bueno, és que hi ha tota la campanya aquesta del xip,
del CEM, sí, sí, del registre.
I amb això se'ls agafa l'ADN, no?
Però ja els hi fas una anàlisi de sang als gossos i agafen...
Mireu, jo vaig dir una cosa i això posa el cap perquè ho he viscut. El primer ajuntament democràtic de Calella hi era jo.
Sí.
I quan fotíem un acte obert, el 80% de la gent del públic deia, escolta, els gossos, o no?
Però, sí, sí.
El primer debat de Can Salom va ser 3 quarts d'hora dels gossos i un quart d'hora del poble.
Ha inventat la sopa d'any i ha inventat 14 vegades.
El primer debat que va fer Can Salom va ser així.
Però estarem d'acord que ara estem en els moments on hi ha molts gossos a Calella?
Sí, hi ha molts gossos, em sembla.
Més de 1.000, em sembla que 1.050 o així.
Jo m'atreviria a dir que fins i tot més, eh?
Un 5% comparat amb la població, no?
Jo aquí hi ha un tema...
19.000... 1.050 o un 5 i pico%.
Deixa'm recordar...
I de fecen un cop al dia.
Deixa'm recordar...
O dos cops al dia.
O dos cops al dia. Els meus tinc dues i te fecen dos cops al dia.
Hi ha persones que van 4 vegades aquí al parc, passejant el gos. Un que passen per davant de casa els veig cada dia. 4 vegades.
Escolta, això sembla una parada d'un mercat avui, eh?
Sí, sí, és que estem...
Deixeu-me dir 93-766-0333 per si hi voleu dir la vostra. Digues, Grima.
Jo volia comentar que, respecte al que dèiem del pipicant, dels espais als correcants, tots aquests espais habilitats per gossos, el problema no és, no són aquests espais, i que evidentment, al tanto, ningú el vol al costat de casa. És a dir, a Calella hi ha llocs bastant impossibles per poder-hi realitzar espais d'aquests. Que és veritat que n'hi ha d'altres. Bueno, s'hauria d'estudiar, però a veure on es col·loquen aquests espais. Però el problema no és aquest. El problema és que la gent, des de que surt de casa fins que arriba en aquest espai del pipicant, el gos ha pixat 3 vegades. Per tant, no és tant el problema del pipicant, que evidentment no es pot posar al mig del carrer Església, però sí que és cert que la consciència, jo penso que és més enllà de l'administració pública, que evidentment ha de vetllar perquè tot estigui correcte i tot estigui, hi hagin espais perquè puguin córrer els gossos i que puguin tenir un espai dintre de, jo per mi, dintre d'uns certs espais, igual que tens el gos a casa, no? Però, a la vegada, ostres, si tu vas amb el teu gos hi has d'anar preparat. De fet, no fa gaire, l'Ajuntament repartia pel carrer Església, feia la campanya de tot el tema de censar els gossos i tot això per tenir-ho tot controlat, i a més repartia unes ampolletes que van amb un pitorret, que van amb una...
El que passa, que deixa'm que et digui una cosa, està molt bé aquestes ampolletes, l'iniciativa és fantàstica, però hi han gossos que pixen litros.
Sí.
Ara ho anava a dir.
Està clar.
Hi ha alguns que sembla que beu molta aigua.
Sí, allò, no sé si ho tapem amb una miqueta d'aigua. Digues, Xavier.
Sí, mira, jo volia dir això, és que és un... Això dels correcans i pipicans, això sí que va directe cap a tu, Grima, però és que cap a tu i de rebot cap a en Torres del PSC. És que ningú el vol al costat de casa, sempre amb la mateixa cantarella. Els serveis públics, com una paperera o una zona de reciclatge, tampoc ningú la vol davant de la meva finestra. Jo tampoc vull davant de la meva finestra els 4 contenidors bruts, plens de merda, on el camió para allà i fa soroll per la nit o pel matí. Jo tampoc ho vull, però és un bé comú. És un bé comú. És que ningú els vol a casa seva. Doncs mira,
un bé comú,
ens haurem d'aguantar.
Un bé comú és un contenidor.
I un correcant també. Es necessita aquest espai. Si es necessita, és un bé.
La població el necessita.
I després, dues cosetes més. A part del que hem dit, de tirar aigua de les ordenances, de que hi hagin correcants, de que hi hagin espais, de que es facin campanyes de comunicació, de que es multi a les persones amb mà dura, com ha dit l'Antonio que ha trucat. A part d'això, un problema que tenim, que és un problema que no hem de defugir, és el problema endèmic de Calella, que és la brutícia de tots els carrers de Calella, no només per als gossos, generada pels gossos, la merda que hi ha en general a tots els carrers. Això és un problema que s'ha assumit des del propi ple de l'Ajuntament, on s'ha dit sí, hi ha una manca de neteja que estem intentant solucionar. Vale. Hi ha un altre mitjà de comunicació que va fer una enquesta, una pregunteta fa una setmana o així, i va tenir moltíssimes visites i moltíssimes respostes a aquest tema, que és Calella és bruta. I després no ho deixem mai de perdre de vista també l'educació canina. Nosaltres des de les ordenances vam dir qualsevol persona que tingui un gos hauria d'estar obligat o subvencionat un curs d'educació civil, d'educació civil. Poder gastaria menys en neteja, si subvencionem en pedagogia, poder gastarem molt menys en neteja, que és una solució, jo crec, que més moderna que anar multant a la gent o anar dient-li a la gent que reculli les merdes. No, és que potser ja et sortirà de dins.
Com vols que la gent se'n faci càrrec d'això?
Li podeu acostar el micro al parella, sisplau?
Avui tens la creu, eh?
Te posaré un micro de Madonna, ja fa anys que t'ho dic.
I el porta mitges avui.
Digues, parell.
No, això és un tema que ha sortit a cada elecció, i en Besart ho sap.
Sí, no, no.
Cada elecció. És històric, fa 30 això. Anys. No hi ha res a fer. Escolta.
No, és...
Doncs és molt trist que no hi hagi res a fer.
Sí, home, esclar, agafaran 40 policies perquè vas haver
d'estupir tot el govern. No podeu. Però mira, amb el tema de la neteja, en Xavi potser no ho sap, quan vam entrar al govern l'any 99, en sembla, sí, entre el 2000, el primer que vam fer va ser fer un estudi de les necessitats de neteja. I ens el van fer. Però el cost que suposava allò era brutal. Problema. I és que Calella ha de netejar no només per la població estable, sinó per la població flotant.
Correcte.
I aquí és el problema.
Correcte.
O un dels problemes, almenys. No? Si tenies un pressupost molt més elevat, que pensava que era més del doble del que ja gastàvem, l'any 2000, del que fa, per tenir una ciutat neta. Això és un problema, no? Que d'aquí va sortir tot el tema dels municipis turístics, de com havien, de quins diners havien de rebre, però no ha canviat, estem allà mateix, no? Perquè algú va treure, em sembla que una normativa que un municipi turístic és a partir de 100.000 habitants, amb la qual cosa anul·lava, esborrava del mapa una barbaritat de municipis turístics.
I ja no només amb això, sinó un pressupost municipal. Si tinguéssim 1.000 habitants més, tindríem una partida pressupostària com la de Pineda, per exemple.
Llavors estàvem a 18.000 i pico, bueno, tampoc hem avançat gaire, estem a 19.000 i alguna cosa. Però un dels problemes és aquest, no? Que si només netegéssim, i a més Calella té una complexitat, perquè és una ciutat que està molt, molt apretada, no? És molt densa, la densitat és molt densa. I clar, això genera que molta brutícia vagi per allà mateix es noti molt més. Ara, és un tema pressupostari, bàsicament és un tema pressupostari.
Sí, sí, no,
deixeu-me plantejar una cosa.
Però d'una manera brutal,
Sí, sí, no, és que el cost que hauria de tenir un
perquè la gent
neta,
que la policia estigués vigilant els que no compleixen aquesta ordenança, perquè els policies més...
Per ella, me fas patir perquè moriràs afogat amb els auriculars que estàs entortolligat amb el casco, amb el cable. Escolteu-me una cosa.
Sembla una mica un legionari, que el porta així per davant.
Sortim al matí de casa... Els carrers estan nets, bueno, tornem a casa, els carrers estan bruts. Qui embruta els carrers?
La gent.
Doncs què fem amb aquestes persones?
Pues mira, preguntar-los, fotre-los una multa de tant en tant, preguntar-los.
Jo per mi pedagogia...
En sèrio, ja, Xavier, encara estem aquí?
Jo, si és que per mi sí, és que no deixarà de ser mai així. O sigui,
sí, cal explicar a la gent que no es tiren els papers a terra?
Jo, mira, ara faré una comparació molt fastigosa, molt, molt, molt dura, però cal explicar-li als nens que no han de pagar les nenes o que no han de tocar les nenes quan no volen? Clar, tot això, aquesta pedagogia ja s'hauria d'haver fet fa molts anys, i ja fa molts anys que s'està fent, però cal seguir-la fent. O sigui, la pedagogia mai ha d'acabar, l'educació mai hem de renunciar a ella.
No hauríem de donar per segut ni per que tothom tingui clar que tothom està conscienciat,
És a dir, com
perquè
que pago,
no, hi ha un pilo de gent que no ho està.
Com que pago els meus impostos, que netegin els altres.
Sí, això és un discurs que encara se sent pel carrer.
Tant.
No recullo la caca del gos perquè ja pago els impostos perquè netegin el carrer.
Sí,
per tant, com que aquella senyora o aquell senyor ja no tornarà a passar per aquell carrer, m'imagino, no? Perquè, clar, evidentment, es pensa que darrere hi ha una pala, una màquina voladora, com deia l'Antonio, que ho pot netejar. És ridícul, vull dir. No, però sí que és cert que la pedagogia ha de ser constant, l'educació ha de ser constant. Igual que ha de ser constant explicar i ampliar més que hem de cuidar el medi ambient, que hem de cuidar la nostra terra. Vull dir, que hem de reciclar.
És un tema molt més complex. Tinc uns coneguts que no reciclen. I tot la porqueria va a la mateixa bossa i ja està. I els seus fills els hi diuen, ei, que hem de fer la separació de... Escolta'm, tot això al final va per allà mateix. A més, amb arguments d'aquests, no? Que no tenen ni idea, però te'l deixen anar. Com que tot va per allà mateix, ja és igual, allà ja ho separaran, si cal. I això passa.
De totes maneres, és que també és un tema recurrent, Quan trobem un defecte de l'administració, d'algun servei o alguna cosa, sempre hi ha l'última possibilitat de dir al ciutadà, no? Bueno, el ciutadà tindrà una part de responsabilitat, evidentment,
una part dels ciutadans ho faran bé, una altra part no minoritària ho farà malament, però també és veritat que aquí va haver-hi un canvi d'empresa de neteja de Calella i des de que va haver-hi el canvi ha anat a pitjor. I jo suposo que no és un tema de cos, és un tema de gestió.
L'alcaldessa va dir aquí que estava descontenta de l'empresa que porta la neteja, eh? Vull dir que el govern està...
Que amb el mateix govern que en Dini, els primers anys, Calella estava més neta, va haver-hi un canvi d'empresa... i ha anat a pitjor. Llavors, home, potser s'ha de revisar també l'empresa a part dels veïns, s'ha de revisar tot, no?
Sí, l'empresa i totes les maneres de contractació d'aquestes empreses, perquè és el que dèiem amb la llei Aragonès, que es va tirar enrere fa 10 dies aproximadament, allà s'obria també o s'acotava quines empreses podien optar que no fos només per diners, sinó que fos per la qualitat del servei o per la qualitat de les seves contractacions en els seus treballadors, o això... tenia bona pinta, però no anava cap aquí, anava cap a obrir, cap a la privatització. Nosaltres l'altre dia parlàvem amb en Jordi Pagès, amb el de Medi Ambient, i ens deia això, ens deia, diu, és que el problema, diu, per exemple, mira, a Canet, diu, han fet fora, tenien el problema amb la mateixa empresa que tenim aquí a Calella, diu, l'han fet fora han denunciat el contracte, han trencat el contracte, han tornat a obrir el concurs i ha tornat a guanyar la mateixa empresa. Clar, però és que és una empresa, és una subcontrata d'una superempresa gran que al final acaba guanyant tots els concursos. O sigui, que acaben fent el que volen dintre dels nostres pobles, amb la neteja. No, doncs controlem això, acotem, siguem creatius.
Es poden prendre decisions també de com s'ajuda. L'altre dia estava a Sant Pol i va donar la casualitat que passava per un carrer que estava tot ple de bosses d'escombraries. En aquell moment passava el camió i feia porta a porta. Clar, al fer això de porta a porta, ja sabem que Calella és complicat, però a Sant Pol també deu ser-ho, perquè els carrers de Sant Pol amples no són, però en canvi ho fan.
Home, si encallen els camions, la feina que van tenir...
Els veïns ja saben quin dia poden treure les escombraries, els treuen, deixen la banda de la porta...
És el futur.
I s'ha acabat el problema. I
el porta a porta funcionava al carrer Bruguera, eh?
En alguns carrers
funcionava, vull dir, que estava en marxa. Però no, vull dir, jo trobava... Anaves pel carrer i, ostres, jo què vols que et digui?
El problema és l'incivisme que se genera. Clar. Que jo recordo que hi havia bosses que es veia que estaven xutades i estava tot escampat, no? I aquest és un dels problemes que té. Però, bueno, és que l'incivisme no l'acabarem mai.
Escolta,
que fem, sempre n'hi haurà d'incívics.
Sí, sí, sí.
I n'hi ha, perquè moltes vegades no són els d'aquí, són els de fora que venen aquí.
Això anava a dir, i més quan hi hagi, mentre sigui un poble turístic aquest, perquè la gent que vindrà de fora no s'ho sentirà seu.
Davant de casa, que en Grimi vivia, davant de casa hi ha 4 o 5 contenidors que el terra ja està... O sigui, allà ja es podrien cuinar hamburguesa sense tocar el terra, perquè...
Perquè tu estic davant de casa
i
també...
I tant de coses que, o sigui, ja ho fos l'hamburguesa i es cou, bueno...
Estic visualitzant ara mateix l'hamburguesa.
No, passeu per davant de casa, passeu i soni, passi.
Sí.
Davant de Can Prunell.
Sí, és bon bostia.
Allà hi ha una banda de porqueria. Per què? Perquè posen els contenidors...
Aquells mòbils, no?
Aquells mòbils, que teòricament és una bona idea, em sembla menys, eh?
Sí.
Però és terrible, és terrible. Ara, jo ho sento molt. El 80% de la culpa la té la gent. Ja està, hem trobat aquí. Mira,
escolteu-me una cosa.
Allà són buits, o sigui, els porten a les 7 buits. A les 7 dos quarts de 8 i hi ha tot de bosses a terra.
Que per tal de no obrir, eh? Perquè, perquè jo vivia allà...
I els contenidors buits.
Sí, sí,
els contenidors buits. Està clar que les ciutats les embrutim les persones, no s'embruten sols. Escolteu-me, un pas més enllà. Posem càmeres de vigilància?
No.
Jo fa molts anys va provar això i jo llavors era de... No, ja no ho era, però bueno, estava basat en pesos i va parlar-se d'això, jo vaig dir que no.
Jo trobo bé unes càmeres que, per exemple, puguin controlar, com la que hi ha a la Nacional, un tema de matrícules. Única i exclusivament de matrícules. És veritat que arriba un punt que, bé, al mig de la ciutat, segons quin tipus de càmeres, segons quin tipus...
El que sí que es podria fer, i de fet s'ha fet, en algun lloc, és posar càmeres durant un temps per controlar algun tipus d'activitat delictiva.
Ah, bueno, això és una altra cosa.
No, com per exemple s'ha fet aquí dalt als Horts, s'han instal·lat algunes càmeres justament per això, per controlar aquesta activitat.
Veure, això encara ho entendria, perquè es tracta d'evitar o d'acabar amb un tipus d'activitat que és presumptament delictiva, no? Aleshores aniria bé per això. Però com a norma sempre...
I a més a
de totes maneres ja en tenim prou de càmeres. Perquè...
Però, alcalde, alcalde, on hi ha aquests punts calents que sabem que hi ha molt d'incivisme, que hi ha molta brutícia, no estaria bé tenir-hi un ull en allà per veure... per veure qui són aquestes persones i poder-les multar?
Sí, un no, perquè una càmera en té una, al cap i a la fi, que és molt gran i molt ample, però estaria millor dos, que serien persones que controlin, que són els policies, un agent cívic, un policia de paisà, que es fa a les manifestacions, la policia local de Calella posa policies de paisà. Perquè, mira, jo més o menys me'ls coneixo.
Ah, i coneixes a tots.
Però, Xavier, tu creus que tenim una infraestructura prou sòlida com per poder tenir vigilants a totes les zones de Calella?
No totes les zones. O sigui, crec que ni l'Ajuntament, ni amb càmeres, ni amb persones, abarcarà tota la població de Calella, tota la zona de Calella a la mateixa vegada. És una manera d'explicar-ho poc real. Penso que es pot anar incidint en diversos punts, i quan incideixis en diversos punts, les persones que estan fent malament en altres punts se'n donaran compte que hi ha uns controls.
Sí, i les càmeres no
podran... Aquest control segon. Farà que la gent se'n vagi amb altres llocs. Avui he anat caminar per la Riera, que
passa, no,
hi havia un abocador. Sí, un abocador que la setmana passada no hi era.
No tinc autoritat.
Hi ha hagut algú que ha anat a tirar porqueria allà.
Però amb la càmera et passaria el mateix. Sí, amb la càmera et passaria exactament el mateix. Per això deia, la comparació entre càmera i persones, prefereixo persones.
I perdó. Ho vaig defensar perquè no ho veia bé. Per què? Doncs perquè aquestes coses petites, el màxim que tenen és una multa petita.
Sí, clar.
Clar. I llavors resulta que aquest entra allà unes càmeres de caldeu per si agafen unes castanyoles d'un puesto, home, doncs la veritat...
Volia parlar de les càmeres intimidatòries, és a dir, si la gent sap que hi ha un ull que els està vigilant, potser no faran aquests actes incívics. Milloraria la neteja del poble? Millorarien aquests pipis i aquests popós?
Canviaran de lloc.
No saben on estan les càmeres?
Al cap de poc ho serà tot lloc.
Sí, més o menys se sap on estan les càmeres de Calella.
Bueno, perquè vosaltres sabeu moltes coses.
No, però no, jo ni perquè sigui al revés.
Vaja, que no us convenç, no?
Si fos de la CUP trepitja poc la policia voluntàriament.
Digues, Grima.
No, que a veure, les càmeres que hi ha, per exemple, a Calella són càmeres que, vull dir, tothom sap on són, però perquè no s'amaguen. Són càmeres que estan justament per treballar, i la majoria, per sort, són càmeres que el que fan és... O bé, per exemple, vigilen espais molt, molt lluny dels que no és fàcil l'accés i que de seguida que puguis, jo què sé, m'ho invento, com pot ser...
Els horts,
com pot ser... Aquella, a dalt de tot hi ha com una antena gegant, bueno, doncs una, abans d'arribar que hi ha uns transformadors, que hi ha les antenes, en allà, evidentment, hi ha càmeres, no? Pues jo què sé, pot haver-hi càmeres, m'ho invento, el far... espais que realment estiguin una mica lluny. I les d'aquí de la ciutat, penso que està bé, aquestes de lectores de matrícula, sobretot si s'ha de fer un control de tràfic, si s'ha de fer...
Ja, però el problema és un altre, ara no parlem d'això, parlem d'actes incívics.
Ja, i el problema és que... Si per al problema incívic de tirar la brossa hem de posar càmeres allà on s'embruteix el carrer perquè la brossa, i el carrer Senyer també, perquè està ple, i en els pipicans perquè no, i a la plaça de Catalunya, i al final hem posat càmeres a tot Calella.
Però no hem quedat que la gent és la que embruta les ciutats.
Sí, però, també tenim els agents cívics, si es detecta un punt calent d'algun tema, també es pot fer una campanya durant una setmaneta, en aquell veïnat, doncs que els agents cívics facin incidències, pot editar alguna nota, passar-la als veïns... També es pot fer feina d'aquesta manera.
Col·laboració veïnal és molt important per la policia, sempre ho diu, no estira sense la trucada d'un veí, jo no podria.
Això funciona molt, per exemple, amb abocaments de residus o de mobles o d'allò. Escolta, una trucada, mira, escolta, aquí està ple de mobles i sé qui ho ha fet perquè he vist descarregar-ho amb el cotxe, i realment no fa gaire.
Funciona.
A Pineda, per exemple, van denunciar-ho una persona, va dir, mira, he vist aquest cotxe que tirava això, i sí, van anar a buscar la persona, la persona va ser multada. No? Al final no és per la multa sinó per
col·laboració
ciutadana.
Bueno, us volia parlar també abans que acabi la tertúlia amb un tema que els ha agradat molt a la gent de la CUP, ho dic pels comentaris, amb el tema de les il·lustracions de la façana de la rectoria que toca al carrer Slesia amb un mural de la Piralín Vallès, que no us ha agradat això?
Bueno, no ens ha agradat, no perquè sigui el mural,
no,
ni perquè sigui de la
Pilar... No, s'entén.
Ni perquè sigui de la Pilar Imbayes, que a mi m'encanta, Clar, sí. És altre cop el que diem, els 18.000 euros, un altre cop en una paret privada, saps? Com va passar aquí a l'Escola Pia davant, que em sembla que eren 15.000 euros més. Clar, nosaltres prioritzem altres coses, ho hem dit en pressupostos, ho hem dit sempre abans, ho dic perquè hi ha hagut queixes de que és que sempre esteu queixant-vos de l'oportunisme. Ja, no. No, no és això, nosaltres ja ens queixàvem abans. El que passa que ara, i per cert, seguint la broma que tu has fet, però traspassant-la a la realitat, sí que ens ha agradat, sí, això de que ens havia agradat moltíssim
però ho he dit amb carinyo,
sí, ironia... Però jo volia passar-lo a la realitat, que sí que ens ha agradat molt una proposta que hem vist per xarxes, que és boníssima, nosaltres creiem que és boníssima, això d'obrir els arcs amb un vidre perquè es pugui veure l'interior de... No heu vist aquesta proposta?
No, de què?
Doncs per xarxes socials, crec que és a... Sí? Sento dir-t'ho, però no, crec que és a les xarxes socials de Ràdio Calella Televisió, que hi ha hagut una persona que ha portat una proposta,
sí,
que ha sigut la pròpia paret, ho estic encenent amb un full aquí,
sí,
la pròpia paret, la que volen pintar.
Sí.
La que volen pintar.
Això que surt al Facebook aquesta? De Ràdio Calella?
Crec que sí.
Algun comentari?
Crec que és el de Ràdio Calella. I ha fet un dibuixet així molt cutre, però ho ha explicat, perquè sigui gràfic, que és obrir dos arcs així, amb un vidre que es pugui veure
al pati de la rectoria.
Al pati de la rectoria, que es veu que és preciós, jo no l'he vist mai, i dic, mira, si volem obrir la rectoria al poble i volem fer
però, escolta, més atractiu... Però, escolta, ningú ha dit d'obrir la rectoria al poble.
La meva solució, la meva solució és una altra, eh?
No, no.
Sí. Disculpeu, la meva solució és tirar la rectoria a terra.
Quina?
La
rectoria. Apa, aquí. Vinga.
No, ho dic perquè ja va... Quan va fer la remodelació...
Ara sí que
truquen. No, però no diré cap tonteria. Quan es va fer la remodelació de la plaça de l'Església, l'última que s'ha fet, una de les propostes va ser tirar la rectoria a terra.
I això no és un edifici històric?
La plaça, que realment fos fins al carrer, llavors l'Església quedava tota alliberada d'edificis raros. En el seu moment ja es va tirar coses a terra. No, en el seu moment ja es va tirar...
El teatre, el cinema,
tot aquell que hi havia es va tirar a terra. No és cap tonteria. És alliberar un espai que ara fa... És un pegote, allò al mig, perquè és un pegote, no forma part de l'estructura de l'Església ni res. Inclús vaig anar al bisbat a parlar amb el bisbe del moment i vaig plantejar això. I en aquell moment es podia fer a traslladar el rector a l'altra banda del carrer, que hi ha aquell edifici que és del bisbat de Girona. I per tant allà podia tenir el seu
allà
piset.
Allà on hi ha el Rober de Càritas, eh?
Exacte, allà podia fer el seu piset allà tranquil·lament, amb una terrassa excel·lent que hi ha a la planta primera. És a dir, per què no acabem amb el problema? És a dir, pensem, és a dir, ara pintarem un mural, que al final d'aquí dos
dies estarà tot... No, no és una pintura,
tot... Bueno, pintura,
no és una pintura, són majòliques.
Però la solució per aquell espai és tirar la rectoria a terra i fer més plaça. No.
M'encanta, doncs.
Jo també...
Sí.
Deixeu parlar al Mates, que fa estona que estic al dit i no ningú se l'escolta.
En tema de xarxes socials, també he vist un comentari...
També a Ràdio Calella?
No. No. I que el que deia aquest senyor és que, bueno, que d'alguna manera que seria com el mur de les lamentacions, no? Perquè Jerusalem té el mur de les lamentacions.
De debò, és que...
Encara no rebrem aquesta paret.
Que la gent el que fa amb aquestes coses és projectar les frustracions, no? Llavors, l'equip de govern, per una banda, sembla que no sap massa què fer i de tant en tant fa alguna cosa, i després la gent que no hi està d'acord pues, aprofita aquests temes per queixar-se, no?
Uh-huh.
Llavors, d'alguna manera, pues, si són de majòliques, si no rejuntem les rajoles amb material i quedarà una mica de foradet, podrem posar un paper amb una queixa o...
M'agrada. Sí. Turisme religiós cap a Calella.
Ni més ni menys. Vull dir que d'alguna manera
tots
seria...
Tots els jueus cap a Calella.
Ni més ni menys. Que podíem posar una mena de mur de les lamentacions pels cristians.
Jo no, i més posant quatre plantetes i així també quedaria com més verd. No quedaria malament.
Hi haurà Lourdes i el carrer Església.
I si els gossos van a pixar allà? I ells...
Aquella paret, la foto que han posat, està tan podrida que crec que si pixen els gossos tampoc canviarà gaire l'aspecte. Tampoc canviarà gaire l'aspecte d'aquella paret.
Jo crec que si es pot envellir està bé, però també jo diré una altra cosa, que serà el segon o tercer mural o objecte de la Pilarín Vallès, no?, que està molt bé, però que hi ha molts més il·lustradors, que hi ha en el carrer Jovar ja es va fer una acció també al Pilarín Vallès. No ha servit perquè ningú n'és al carrer Jovar, ja ho sabíem això abans, no? Però bueno, que realment, aviam.
Va fer-ho del carrer dels Comtes, sí. Els Comtes, no? Sí. També va posar...
Ja els Columpios, uns plafons que també estan llardosos, eh?
Sí.
Uns plafons aquests estan...
Hi ha uns Columpios de la Pilarín Vallès a dos llocs més, llavors, no sé, també hi ha més il·lustradors, també es podria buscar un altre il·lustrador.
I artistes locals, que una de les coses que vam proposar des de la CUP era artistes locals, i se n'han ofert dos, eh?
Sí, que es posi allò més maco, està bé. El rector no ho disfrutarà, ho disfrutarà la gent que passi pel carrer,
Llavors no ho veig del tot malament que s'arregli. Totes maneres, que sempre sigui el mateix autor, és que sembla que siguem una mica sectaris o que hi hagi molt d'interès en fer coses amb aquesta persona, no? Llavors, i que també si hi ha un pressupost de 18.000 euros, no sé, doncs, podria reduir-se el pressupost, fer un pressupost de 9.000 euros i amb els altres 9.000 fer tallers amb la gent del poble que vulgui fer coses. O habilitar parets perquè els grafiteros tinguin una paret legal per pintar.
Jo penso que tot una mica va a gustos, perquè al final, per exemple, en el mercat, en l'aparcament del mercat, que es va fer aquella acció, jo recordo l'última lona que hi havia de publicitats, que era una lona extremadament immensa, vull dir, era una bestiesa, jo no havia vist una lona de publicitat mai tan grossa en un centre d'una ciutat. Tot allò es va treure i es va fer aquest... Jo, per mi, a més, personalment m'agrada moltíssim, i a més, una foto de Fotofilm que va guanyar justament el premi és aquella foto que es veu des de sota, vinguent de sota, que és maquíssim, tota aquesta façana que dona una mica d'identitat a tot plegat, i a més, també, sincerament, té aquell tros del carrer Sant Joan, de lo que era, no?, les botigues i tot això. Això jo penso que dona molta ànima a la ciutat, i sobretot no hi ha un banc publicitari gegant, sinó que tens aquella façana que dona, bueno, dona bastanta vida i ànima a la ciutat. Evidentment pot anar a gustos, perquè evidentment el mural de l'Escola Pia a molta gent no li va agradar, però si segurament l'haguéssim fet d'una altra manera...
Aquest treu vida, l'altre dona vida i aquest la treu.
El fons negre, amb un espai tancat, com és, façana de la fàbrica, i l'escola, la veritat, no ajuda.
Sí. No, jo estic d'acord.
La idea està bé, plantejar personatges coneguts, així. Vale, molt bé, però és que
l'execució... I sobretot una mica per una proposta...
En el cas del mural, perdona, d'aquest mural que estem parlant d'aquí de la paret de la rectoria, reflectirà una miqueta la història de Calella, ens deia l'altre dia, el regidor Torres, només apunta.
Sí, que hi haurien elements i personatges i d'allò. Sí. Està bé perquè dona justament això, no?, identitat a lo que és el poble, identitat a la ciutat des de l'ànima, no? Però evidentment si el mural de l'Escola Pia hagués sigut d'una altra manera, segurament al final haguessin dit, això és com al final posar un semàfor, no?, que al principi, bueno, engegues la metxa, es creen xarxes en contra, i al final quan tens el semàfor davant de la fàbrica Llobet dius, ostres, doncs tampoc era tan mala idea, no? Jo penso que, sobretot en la Nacional, fer una acció d'una cosa que la trobo meravellosa, que és treure-li el nom de la Nacional i posar-li el carrer Sant Jaume, tot el que sigui donar-li ànima, sobretot de carrer i no de Nacional.
Bueno, ostres, això quan ens faci gratuït a l'autopista.
Ara fas de Maria Gené, Ara fas de Maria Gené, ja volia fer això de... i sempre parlava del carrer Sant Jaume. És una carretera. Una carretera que es col·lapsa quan hi ha quatre semàfors que funcionen i aleshores la sortida de la zona industrial de Pineda
i les parets són privades. El carrer Sant Jaume és una carretera i les parets són privades.
Acaba, Mates. No,
i es pintaran.
Un petit comentari que va venir Gomis i com que encara no hi ha fet la tertúlia, dos temes. El tema de la platja de gossos, que va dir que sí que li interessava però que volia fer-la una mica...
Mentida.
El que passa que tots hem arribat a una conclusió que és al·lucinant, que encara no hi ha consciència sobre els gossos, però diem, no, volem una platja de gossos, però si no tenim consciència amb els gossos, bueno, com demanem una platja de gossos? Estem fent la casa per la taulada.
Alguns sí que la tenim.
Els concentrem en un espai, i llavors que va dir que la volia, però la volia dir, bueno, que de moment que l'arrenqui, i després si s'han de millorar coses ja les millorarem.
Que la volia què?
Bip.
Sí. Que hi ha gossos bip i gossos no bip.
Ell va dir que era per xihuahues. Escolta'm, això avui sembla la parada d'una peixateria,
Ell
et va dir que volia dutxes i que volia espais ben fets i no sé què, no sé quantos.
I massatgistes pels gossos.
Escolta'm, ell va dir que la Núria li havia dit que si el que volia ell era una platja bip.
El que va votar en Gomis, per això he dit mentida i ho tornaré a dir mil vegades les que faci falta, el que es va votar en aquella moció no era fer una platja de gossos a Calella, ho he repetit mil vegades aquí, era un estudi per fer una platja de gossos a Calella. Un estudi. I les dues vegades, a l'estudi aquest, una va votar... Bueno, es va abstenir, i la segona es va abstenir també dient que ell preferia fer abans un estudi que una platja de gossos. O sigui, no s'havia llegit ni la moció, perquè l'únic que demanàvem era un estudi.
Si tenim la plaça Catalunya com la tenim, no em vull imaginar una platja per gossos, amb tot el que...
Acaba, Mates, que estem fora de temps. Jo també ho crec. També va parlar
de que volia que s'apliqués el decret de banderes.
Sí.
Amb el qual vull dir que en Gomis és una persona no fiable per ningú, ni per l'oposició ni per l'equip de govern, i que si s'aplica aquest decret, pues, si no es posa la bandera, passarà com a l'alcaldia de Berga, que poden inhabilitar l'alcaldessa.
Bueno,
una cosa és que posin la bandera, si no l'altra cosa és que la bandera aquesta vagi desapareixent.
Clar,
va, o que vagi a la bugaderia.
Sí, sí, sí.
Bueno, sempre passen coses. Aquestes. Jo sempre. Encara recordo la vaig portar a la bugaderia quan era l'alcalde i encara no l'han trobada. Saps? No sé si la van anar a buscar o però, la bugaderia la va perdre.
Algú va passar. I de dues mocions que ha portat Ciutadans al poble de Calella, de dues mocions, una és banderes i l'altra és fer una piscina que en el propi estudi es va dir que no es necessitava. Vaya dues mocions que porta Ciutadans. Basar... Que gran. Quantes coses que fan per Calella.
Basar Nogués, què passa per ella? Però costa't el micro, que estàs a 3 hores, 3 quilòmetres. Digue'm.
Escolta, jo estava parlant de l'Audi?
No, és que no tenim temps.
Jo ho he trobat a faltar, també.
No, home, escolta, que bé, que un dia no parlem de l'Audi. Basar, Nogués, Grima, Mates i Parella, gràcies. Escolta,
merci.
No sé què heu fet aquest cap de setmana, però he vingut molt xerraires, m'agrada molt. Vinga. Bona setmana.
Gràcies, bon dia. Adéu.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat. Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City. Passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'hi perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Prepara't, amb InLingua ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. InLingua. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Inscripcions obertes. Més informació a InLingua. Carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Dissabte 22, a la 1 i a les 6 de la tarda, escolta el grup mitjà del Centre Obert als Pins parlant del Dia de la Igualtat Salarial a Ràdio Calella Televisió i recupera-ho a radiocalellatv.cat.
Ràdio Calella.
Recte final de la ciutat d'avui, com sempre, aquesta hora amb la Dolors Lleuri. Bon dia, Dolors.
Hola, molt bon dia, Sònia.
Amb l'abans de l'informatiu de la una, què comencem la setmana?
Doncs mira, comencem la setmana recollint la queixa dels veïns a la plaça Catalunya que diuen que la plaça fa molta pudor,
sí, ho han dit, sí,
que és per culpa dels orins dels animals, dels gossos que la gent hi porta a passejar, que és un problema que s'agreuja quan a l'estiu, quan hi toca el sol i...
Amb la calor.
I vaja... que demanen que els veïns siguin una mica conscients i sensibles i que almenys portin aquesta ampolleta d'aigua per diluir els orins, que no només fan pudor, sinó que també erosionen. Ha dit la Concepció Gelmà, la presidenta de l'Associació de Companys i Simpatitzants de la plaça Catalunya, que s'han hagut de canviar uns quants fanals,
sí,
fins i tot,
sí, sí,
per com arriben a erosionar aquests orins al mobiliari públic. Problemes d'incivisme, que estan molt localitzats en aquest sector de la ciutat, perquè... també ha parlat de l'actitud que tenen molts pares que deixen que els seus fills pugin a la zona enjardinada que hi ha al mig de la plaça, aquesta alçada, on hi ha el sortidor i que ho fan tot malbé i que els pares doncs, s'ho miren des de la distància.
Sí.
Des de l'associació exposen que per això insisteixen a reclamar a l'Ajuntament de Calella que tanqui tot aquest sector amb una barana, amb una reixa, com la que hi havia abans, que es va treure quan es van fer les obres de remodelació. El tercer problema d'incivisme, anem a patallar mateix, el pal que subjecta l'estelada Sònia, que ja crec que hem perdut el compte de les vegades que s'ha hagut de reposar i fins i tot substituir, reposar una altra vegada la bandera estelada que hi uneja. La Concepció Gelmà, la presidenta de l'Associació de Veïns, que ha dit que vaja, que si no els hi agrada l'estelada, que treguin l'estelada, però que deixin el pal, que és mobiliari urbà, i que sabem, perquè ens ho va dir el tinent d'alcaldia Marc Buch, que costa els seus diners reposar-la, que al final l'acabem pagant entre tots. I el punt positiu de la visita avui de la Concepció Gelmà als estudis de Ràdio Calella Televisió és tot lo bo que aportarà aquest apart hotel que ja s'està construint a la plaça Catalunya i que diuen que aportarà una mica més de vida en aquest sector que havia quedat una mica mort després que tanquessin alguns establiments i algun hotel a prop. Això d'una banda, avui també recollim la petició que fa des de Calella en Comú el regidor Sebastián Tejada, que demana la convocatòria urgent, una convocatòria extraordinària del Consell Escolar Municipal per abordar, doncs, com està funcionant la matrícula viva i que vaja, sobretot de cara a l'inici del període de preinscripcions, tot plegat subjecte a aquest decret que està preparant Ensenyament i que justament el que vol fer és una distribució dels alumnes que presenten doncs, situacions de vulnerabilitat per fer-ne una distribució molt més equitativa entre tots els centres, ja siguin públics que concertats. A tot això, des de Calella en Comú, que també es demana la reunió ja immediata de la comissió de la Cuda Qualitat de la platja de Garbí per garantir que el litoral de Calella estarà a punt per l'inici de la temporada turística per Setmana Santa, després del temporal Glòria, que va arribar a portar tantes i tantes deixalles i restes orgàniques a la sorra. Encara ahir jo passejava per Garbí i encara vaig veure encara que hi ha moltes i moltes branques i troncs a Garbí. Justament per això, doncs, des de Calella en Comú, que es demana la convocatòria d'aquesta comissió de la Cuda Qualitat per garantir, evidentment, que Calella pugui tenir un any més aquest reconeixement de qualitat mediambiental. 816 euros es van recaptar dissabte, que era el Dia Internacional del Càncer Infantil. Es van recollir en aquesta xocolatada solidària del Tàcat pel Càncer Infantil que van organitzar les Polseres Candela aquí a Calella. N'hi han dos de pròximes, ho direm a l'informatiu. I per acabar, noves dates per al Calella Film Festival, que se celebrarà una mica abans.
Sí?
Serà del 15 al 23 de maig, es feia el juny, i enguany una de les novetats és que hi haurà un concurs de guió i que s'entregarà el premi al millor guió d'un llargmetratge i al millor guió d'un almeresmenc.
Molt bé, doncs tot això ampliat a la una.
Gràcies.
Acabem la ciutat de música de Bono, Sonny Bono, nascut tal dia com avui en 35, va formar duet amb la seva dona, la cantant. Demà tornem als vols de les 10 del matí amb més ciutat. Gràcies per ser-hi. Adéu-siau. That's so we don't have a plot, but at least I'm sure of all the things.